Bon dia. Interceptats tres joves a Olot en una macrooperació policial.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Durant el matí d'aquest dimarts, cossos dels Mossos d'Esquadra han dut a terme almenys tres operacions policials amb escorcolls a Olot. A l'espera de confirmacions oficials, segons ha pogut saber Ràdio Olot i Olot Televisió, tres joves en procés de radicalització jihadista han estat interceptats. De seguida repassem aquest i altres temes. Abans, però, avui és dimarts 21 de novembre de 2023 i el dia té més actualitat que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
En el dia d'avui també és notícia que prohibir l'ús de qualsevol classe de dispositiu digital fins als 6 anys és el que demana a les famílies la psicòloga Mercè Crivellers, que també explica que els adolescents no tenen necessitat d'utilitzar els mòbils abans dels 16 anys. A més, explica que els pares haurien de posar límits i ser un exemple cap als seus fills.
Els nens aprenen per modelatge, diuen si veuen unes actituds pues, a casa que el pare van posar arriba, i encara està amb el mòbil connectat, i bueno, no, és que haig de respondre un mail, i el nen veu això amb el pare, el nen què fa? El nen aprèn per modelatge.
I seguint en aquesta línia, el sociòleg i professor universitari Jordi Feu diu que el mòbil perjudica també els estudiants universitaris. Feu explica que en alguns graus de la Universitat de Girona, el professor no ha permès l'ús dels telèfons mòbils als alumnes i aquests han reconegut passats uns mesos que era una decisió encertada.
Sense cap mena de dubte. El mòbil ens l'hem trobat i l'hem incorporat a la nostra vida quotidiana sense haver tingut temps de pensar quan el havíem d'introduir i per fer què. Aleshores, forma part de... és un annex nostre, diríem, no? I en aquest sentit, en les classes ens trobem en situacions doncs, una mica esperpèntiques, no? Alumnes que tu has fet la classe i que poden tenir el mòbil, el consulten, que ho fan sense cap mala intenció, però ens hem de plantejar això, és convenient, i això és pertinent en una classe, no en la universitat, a primària, secundària, o en una reunió, tot arreu, no?
I 16 parelles garrotxines conformaran la 18a edició del projecte Rossinyol d'enguany. Sorgeix de la Universitat de Girona i compta amb el seguiment de l'àrea de joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa. Permet a estudiants d'ESO, nouvinguts o amb necessitats especials, poder disposar d'un mentor, ja sigui un estudiant universitari o de cicles formatius de grau superior. En parla una de les participants del projecte Rossinyol, Ebrima Somaré, i una mentora també del projecte, Nur Santana.
Me poden ajudar molt i també el dubte que tenim. I també el projecte Rossinyol també d'aquí ens pot ajudar molt també, no?
O sigui, tenia com el reforç dels pares, però al ser un adolescent, com els teus pares, sembla que et diguin tonteries. I que una persona exterior et vingui i com t'ajudi, pues, no sé, crec que és una oportunitat que ja no només els nouvinguts, sinó tots, que està bé que la tinguem.
Una de les coses que veiem que porta és un creixement personal molt gran, perquè el que veiem és això, que tenim joves mentorats que en el seu moment formaven part, eren els que rebien la mentoria, ara els tenim ja a la universitat fent estudis superiors i diuen, a mi em va anar tant i tan bé aquell suport, ho recordo tant, va ser una experiència tan engrescadora.
Escoltàvem també a la tècnica de joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa, Marta Vila, el dia que també és notícia que el gran recapte d'aliments també necessita l'ajuda dels estudiants i és que falten voluntaris. Se'n necessiten una setantena per cobrir el recapte que es farà entre aquest divendres i dissabte. El gran recapte d'enguany permetrà fer donacions econòmiques, com ha passat en edicions anteriors. El president de Càritas Garrotxa és Carles Uller.
Que a vegades obviem que hi ha un segment importantíssim de la població que passa necessitat i que no sempre el visualitzem de la mateixa manera, no? Bé, i estem parlant justament d'un dret que l'article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu que amb tota normalitat que qualsevol persona té dret a tenir accés a l'alimentació adequada i necessària per a la seva supervivència.
I en el sector econòmic, Olot tanca dos caps de setmana de grans esdeveniments. Lluèrnia i Orígens han omplert la ciutat en aquests darrers dies. L'Ajuntament d'Olot diu que repetirà l'experiència perquè ha funcionat. El públic dels dos esdeveniments és diferent i això és un dels factors pels quals el consistori veu amb bons ulls el calendari actual. Ho afirma el regidor de promoció econòmica d'Olot, Estanis Baireda.
Lluèrnia va lligat a l'estiuet de Sant Martí i, per tant, la data més o menys sempre està lligada vegada en aquí, i a Orígens l'hem mogut una miqueta, sempre a la tardor, però bé, el fet que estiguin seguides no ens sembla que és una mala estratègia. Al final són públics, el local és segurament el públic és el mateix, però al final el local no es desplaça i per tant el pot gaudir tranquil·lament dels dos esdeveniments.
I el bosquet de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa és més confortable i accessible. L'espai és un entorn idoni per la rehabilitació, relaxar-se o fer-hi visites. Els seus responsables asseguren que hi continuaran treballant per fer-hi encara més millores. David Jimeno és membre de l'agrupació naturalista de la Garrotxa.
Simbiosi és un projecte que ja fa uns anys que dura i és un vincle entre el bosquet i l'hospital. És un projecte que vam proposar en el seu moment per tal de protegir aquest bosc i que fos un espai terapèutic, un espai de benestar per tots els usuaris de l'hospital, tant pacients com personal de l'hospital, com visitants, no?
I avui en esports, les Preses suma un dels millors inicis a tercera catalana dels últims anys. Enguany, a aquests moments de la temporada, acumula els mateixos punts que el curs passat, 17 punts de 30 possibles. La derrota en el derbi d'aquest cap de setmana contra el Sant Privat no els ha permès convertir-se en el millor garrotxí del grup, però tot i així, l'entrenador del primer equip de les Preses, Gerard Joventany, es mostra satisfet.
Sí, estem molt contents, perquè sí que és veritat que quan comences la temporada no imagines estar on estem ara. Hem sumat molts i molts punts. L'objectiu nostre ja des del principi de temporada, ho he dit, és salvar la categoria. Sempre mirem els tres de baix i bueno, ara no sé quins resultats hi han hagut, però estem contents del que estem fent.
I més de 120 persones han participat en la Lliga BTT de la Garrotxa després de 4 proves. Sergi Uller i Tatiana Luisi han guanyat la distància llarga, mentre que Jan Torrent i Sílvia Vilardell han destacat en els circuits curts. Tant ciclistes com organitzadors asseguren que la Lliga ha tingut un format atractiu aquest any. Des de Pedalmaia, Marc Olivet assenyala la gran resposta que ha tingut la Lliga.
Sí, el públic de la Garrotxa està més concentrat a la part dels pobles del voltant d'Olot, de fer curses pel voltant, i ara doncs, aquesta lliga ens ha permès tant a Maià com a Besalú, que som la part més sud de la Garrotxa, doncs, poder doncs, agafar més públic de la part de la Garrotxa, i això ens fa molt content.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I avui, més enllà dels volcans... Avui a Catalunya, Espanya i el món és notícia que el nou govern de Sánchez es posa en marxa amb la presa de possessió dels ministres. Entre les 11 del matí i 2:15 del migdia, per tant, en aquests moments, s'estan duent a terme les cerimònies de traspàs de carteres. En clau Sequera, el govern aprova avui més restriccions a les àrees de Barcelona i Girona. Donarà llum verda a la nova fase de preemergència al sistema Ter Llobregat, que entrarà en vigor els pròxims dies. Tres detinguts a Granada i Màlaga pel tret a Vidal Quadras. Feia dies que els agents de la policia vigilaven els detinguts. Foc i bengales en l'àmbit internacional al Parlament d'Albània, on l'oposició protesta contra els pressupostos. Darrere la vistosa protesta hi ha la confrontació pels pressupostos que vol tirar endavant el govern albanès i un líder opositor que denuncia ser perseguit pel primer ministre. I el primer Boeing 787 a l'Antàrtida, l'avió més gran que aterra mai sobre el gel del Pol Sud. L'aparell ha transportat 45 passatgers i 12 tones de material d'investigació per diverses estacions científiques. I Rússia ordena capturar l'artista ucraïnesa Jamala, guanyadora d'Eurovisió el 2016. No se sap ben bé quins delictes concrets imputen a l'artista que va guanyar amb una cançó que recordava vells fantasmes de la dictadura de Stalin.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Ahir la temperatura va començar a baixar, a cota baixa poc, encara vam arribar als 24 graus a Mieres, però sí al Pirineu, a muntanya. Per exemple, a Núria diumenge tenien 17 graus, ahir 13, i avui costarà passar dels 2 graus positius a 2.000 metres, o fins i tot 0 graus. baixarà molt la temperatura, especialment a muntanya. Va passant aquest front fred, matinada, després se'n va, per tant, després d'alguna pluja de matinada, entra la tramuntana i a la tarda es pot reproduir algun xàfec molt aïllat en punts de la selva, de les Gavarres, sud del Baix Empordà, però molt poca cosa. En definitiva, que després del front de ruixats d'aquesta matinada, a l'entrar el vent del nord, la tramuntana s'enfortirà, baixa la temperatura de dia i, per tant, ja la temperatura quedaria molts indrets per sota dels 15 a 18 graus, difícilment 20 graus avui de màxima a cap indret. I alta muntanya, aquest ambient de fred, alguna nevada intermitent anirà caient a l'Alta Cerdanya, punts del nord del Ripollès, però sembla que serien enfarinades, poc importants, tot plegat màxim 5 centímetres. Bé, demà el temps vindrà marcat encara pel vent, la tramuntana forta, tant avui com demà es poden superar els 90 o 100 km per hora a l'Empordà, Baix Empordà, Pirineu Oriental, i a la resta poc vent, fins tot alguna boira cap a Osona, la Garrotxa i al sud del Ripollès. Demà, doncs, hi ha un dia de sol, no preveiem cap pluja, i la temperatura encara seria més baixa la matinada de dijous. La matinada de dijous podria ser la més freda d'aquesta setmana, amb glaçades fins al prelitoral.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja la carpeta de temes, i és que s'han interceptat tres joves a Olot en una macrooperació policial. Durant el matí d'aquest dimarts, cossos dels Mossos d'Esquadra han dut a terme almenys tres operacions policials amb escorcolls a Olot. Des de primera hora del matí, diversos efectius dels Mossos han intervingut en un habitatge del carrer Esglaiers, al centre de la ciutat. També han actuat al carrer Jaume II, al barri de Sant Miquel, i a la Ronda Fluvià, prop de la Providència. Durant el matí també hi ha hagut controls policials de la Solfa amb agents de la Policia Nacional. A l'espera de confirmacions oficials, segons ha pogut saber Ràdio Olot i Olot Televisió, tres joves en procés de radicalització jihadista han estat interceptats. Els joves haurien estat fent cerques a través de les xarxes socials per a la fabricació de determinats productes. Els joves també haurien fet trucades internacionals amb la mateixa finalitat. Per ara, Mossos d'Esquadra encara no ha donat cap informació oficial d'un operatiu policial en què hi ha participat també la Policia Nacional i que hauria estat una ordre de l'Audiència Nacional. Fins al moment, tampoc se sap si hi ha detinguts per aquesta operació.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
I prohibir l'ús de qualsevol classe de dispositiu digital fins als 6 anys és el que demana a les famílies la psicòloga Mercè Crivellers, que també explica que els adolescents no tenen necessitat d'utilitzar els mòbils abans dels 16 anys. A més, explica que els pares haurien de posar límits i ser un exemple cap als seus fills.
Últimament, la pregunta sobre si s'ha de prohibir o no l'ús dels telèfons mòbils en els menors de 16 anys ha tingut molt de ressò. Segons la psicòloga Mercè Crivellers, els joves no fan bones pràctiques del telèfon mòbil perquè amb aquesta edat encara no han adquirit una maduresa que els permet i fer-ne un bonus. Per això recomanen que dels 0 als 6 anys no tinguin cap mena de contacte amb pantalles, mòbils o altres dispositius i que dels 6 als 12 el contacte sigui molt limitat i només amb continguts educatius. A més, els experts demanen a les famílies que en regulin la seva dedicació.
És una limitació en quant a l'ús i hi hauria d'haver una regulació al mateix. Ja, és a dir, bàsicament fins als 16-18 anys els nens no tenen una necessitat real de mòbil. Per què? Perquè es perden moltes coses pel camí. Es perden jugar, el pensament, la interacció social, la comunicació, la lectura...
L'altre gran problema que apareix sobre els telèfons mòbils en els més petits són els pares. Expliquen que han de saber-se imposar als fills, posar unes normes de conscienciació i, sobretot, donar exemple.
Els nens aprenen per modelatge. Si veuen unes actituds a casa que el pare arriba i encara està amb el mòbil connectat, de, i bueno, no, és que haig de respondre un mail, i el nen veu això amb el pare, el nen que fa, el nen aprèn per modelatge.
Al final, els mòbils no deixen de ser una porta oberta sense control al món digital i que en alguns casos pot provocar addicció i problemes si no se'n fa un ús regulat. Hem sortit al carrer a preguntar si creuen que els menors de 16 anys haurien de tenir accés als mòbils i ens han dit que...
Jo trobo que, a veure, es pot tenir accés al mòbil, el problema és que l'internet fa molt de mal i sí que hauria d'estar una mica limitat, una mica capat amb aquest aspecte i que el jovent pues, tingui sens.
Sí, jo crec que si els nens estan una mica habituats a el que veuen amb els pares, fins a on i fins a on no, jo crec que sí, que en 16 anys ja l'haurien de poder tenir.
I que no, perquè ara estan creixent tots molt ràpids i també... Bueno, treballo a una escola i es veu molt, molt, molt ràpid i molt evident que els mòbils fan més mal que bé.
De fet, de cara al curs que ve, Educació obligarà els centres educatius a regular l'ús del telèfon mòbil. Actualment, més del 20% d'escoles i instituts el prohibeixen a Catalunya i el 14% no deixen que els estudiants el portin al centre.
I seguint en aquesta línia, el sociòleg i professor universitari Jordi Feu diu que el mòbil perjudica també els estudiants universitaris. Feu explica que en alguns graus de la Universitat de Girona el professor no ha permès l'ús del telèfon mòbil als alumnes i que aquests han reconegut passats uns mesos que era una decisió encertada. Gerard Puigdemont.
On el mòbil també està escampat com l'escuma és a les aules de les universitats. Jordi Feu és professor a la Universitat de Girona i assegura rotundament que el mòbil distreu els alumnes i que és perjudicial pel seu desenvolupament, pedagògicament parlant.
Sense cap mena de dubte. El mòbil ens l'hem trobat i l'hem incorporat a la nostra vida quotidiana sense haver tingut temps de pensar quan el havíem d'introduir i per fer què. Aleshores, forma part és un annex nostre, diríem, no? I en aquest sentit, en les classes ens trobem en situacions doncs, una mica esperpèntiques, no? Alumnes que tu vas fer la classe i que poden tenir el mòbil, el consulten, que ho fan sense cap mala intenció, però ens hem de plantejar això, és convenient, i això és pertinent en una classe, no en la universitat, a primària, a secundària, o en una reunió, a tot arreu, no?
Segons aquest sociòleg Carrucci, és difícil fer un ús correcte i controlat del mòbil, ja que creu que aquest aparell electrònic, present a les vides de gairebé tots, ha estat dissenyat per ser utilitzat de manera compulsiva. Diu, però també, que prohibir el mòbil a les aules universitàries està resultant ser un encert, i es remet a casos reals a la Universitat de Girona.
Hi ha una classe en el grau de pedagogia on el professor va explicar als alumnes que era oportú suprimir els mòbils de classe. De la mateixa manera que el professor no va amb un mòbil a classe i si el truquen l'agafa, a menys que hi hagi un cas molt excepcional, aquest mateix principi el va aplicar amb els seus alumnes. I van determinar tots plegats que els mòbils se suprimirien de l'aula. A final de curs es va fer una valoració i aquests alumnes li van agrair al professor i van estar molt d'acord amb aquesta decisió perquè havia millorat notablement l'ambient de la classe.
Feu diu que es va tard a repensar quina és la relació que han de tenir les persones i el mòbil també en l'àmbit de la docència.
I 16 parelles garrotxines conformaran la 18a edició del projecte Rossinyol d'enguany. Sorgeix de la Universitat de Girona i compta amb el seguiment de l'àrea de joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa. Permet a estudiants d'ESO, nouvinguts o amb necessitats especials poder disposar d'un mentor, ja sigui un estudiant universitari o de cicles formatius de grau superior.
Des de fa uns dies està en marxa una nova edició del projecte Rossinyol, una iniciativa impulsada des de la Universitat de Girona i que la comarca es vehicula des de l'àrea de joventut i educació del Consell Comarcal de la Garrotxa, amb la participació de joves d'ESO nouvinguts o amb necessitats. Unes hores a la setmana, un mentor, estudiant universitari o de cicles formatius de grau superior fan activitats d'oci i lleure amb un alumne d'ESO per tal de socialitzar i establir un nou vincle més enllà de la família o els amics. En parlen l'Ebrima, participant del projecte Rossinyol, la Nur, mentora del projecte, i Marta Vila, tècnica de joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Me poden ajudar molt i també el dubte que tenim i també el projecte Rossinyol també d'aquí ens pot ajudar molt també, no?
O sigui, tenia com el reforç dels pares, però al ser un adolescent, com els teus pares, sembla que et diguin tonteries. I que una persona exterior et vingui i com t'ajudi, pues, no sé, crec que és una oportunitat que ja no només els nouvinguts, sinó tots, que està bé que la tinguem.
Una de les coses que veiem que porta és un creixement personal molt gran, perquè el que veiem és això, que tenim joves mentorats que en el seu moment formaven part, eren els que rebien la mentoria, ara els tenim ja a la universitat fent estudis superiors i diuen, a mi em va anar tan i tan bé aquell suport, ho recordo tant, va ser una experiència tan engrescadora.
Aquest curs s'ha posat en marxa la 18a edició d'un projecte que va néixer a la Garrotxa i que també serveix per establir connexions entre estudiants de tot tipus. En parla Jordi Feu, director del projecte Rossinyol.
Una manera de posar en relació la universitat amb el territori, no? I d'acostar la universitat als centres de secundària, als centres de primària i viceversa, que de vegades són realitats que viuen una mica d'esquenes, no? I ens sembla que el coneixement que genera la universitat i la pròpia experiència i la realitat dels centres són realitats que van entrellaçades i que està bé que es retroalimentin.
Enguany són 16 les parelles a la Garrotxa que conformen el projecte Rossinyol, que s'allargarà fins al mes de maig.
I el gran recapte d'aliments també necessita l'ajuda dels estudiants, i és que falten voluntaris. Se'n necessiten una setantena per cobrir el recapte que es farà entre aquest divendres i dissabte. El gran recapte d'enguany permetrà fer donacions econòmiques, com ha passat en edicions anteriors, Roger Zern.
Queden pocs dies pel gran recapte d'aliments, iniciativa impulsada pel Banc dels Aliments de Catalunya des de fa molts anys. Al lot hi haurà fins a 10 punts de recollida on la gent i podrà participar durant divendres i dissabte. Aquests dies, a banda de fer una crida a la participació, a Olot es busquen voluntaris. En fan falta gairebé 70 i també s'aposta per als més joves. Aquests dies s'ha fet una xerrada a l'Institut Montsecopa, per exemple, perquè els alumnes del centre posin el seu granet de sorra. El president de Càritas Garrotxa, Carles Oller, fa una reflexió sobre l'estat de la pobresa generalitzada que es viu actualment.
Que a vegades obviem que hi ha un segment importantíssim de la població que passa necessitat i que no sempre el visualitzem de la mateixa manera. No? Bé, i estem parlant justament d'un dret que l'article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu que, amb tota normalitat, que qualsevol persona té dret a tenir accés a l'alimentació adequada i necessària per a la seva supervivència.
La pobresa és creixent arreu del territori. En el cas de la Garrotxa, també hi ha hagut un augment en els darrers anys. El paper dels joves agafa una vital importància a l'hora de revertir la situació i a l'hora col·laborar amb iniciatives com el Gran Recapte d'aquests dies. Una de les alumnes de l'Institut Montsecopa és Marina Soler.
Ens van oferir una sèrie de voluntariats i jo en el meu cas vaig decidir la Gran Recapte, ja que penso que actualment és un dels problemes mundials com més importants, ja que hi ha molta gent que passa fam, i sento que és una manera de poder-los ajudar directament, i com que vaig sentir que també faltaven voluntaris i jo tenia com temps lliure, vaig decidir doncs aprofitar i poder ajudar aquesta gent que ho necessitava.
Tot i que la jornada central del Gran Recapte d'Aliments tindrà lloc divendres i dissabte, continuarà fins al 30 de novembre a Olot i a la resta de municipis de la Garrotxa. Fins a aquesta data es podran continuar fent donacions econòmiques a través de la pàgina web del Banc dels Aliments o del seu número d'aviso.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
I en clau econòmica, Olot tanca dos caps de setmana de grans esdeveniments. Lluernia i Orígens han omplert la ciutat en aquests darrers dies. L'Ajuntament d'Olot diu que repetirà l'experiència perquè ha funcionat. El públic dels dos esdeveniments és diferent i això és un dels factors pels quals el consistori veu amb bons ulls el calendari actual.
Olot ha deixat enrere aquest cap de setmana dies frenètics pel que fa a grans esdeveniments a la ciutat. Lluernia va omplir l'Eixample Malagrida fa una setmana amb el Festival de Llum i Foc, que ja supera les 10 edicions. Aquest darrer cap de setmana la protagonista va ser la gastronomia, la cuina verda de més d'una seixantena de productors. Dos grans esdeveniments que han suposat grans xifres d'ocupació a la ciutat i un model que no es descarta repetir de cares al futur. Ho afirma el regidor de Promoció Econòmica d'Olot, Estanis Baireda, als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió.
Lluernia va lligat a l'estiuet de Sant Martí i, per tant, la data més o menys sempre està lligada en aquí. I a Orígens l'hem mogut una miqueta, sempre a la tardor, però bé, el fet que estiguin seguides no ens sembla que és una mala estratègia. Al final, són públics, el local és segurament el públic és el mateix, però al final el local no es desplaça i per tant el pot gaudir tranquil·lament dels dos esdeveniments.
Segons el calendari, els esdeveniments poden variar, però en el cas de Lluèrnia s'ha fixat una data gairebé habitual els darrers anys. Lligada al canvi horari, a l'arribada de la tardor, el Festival de Llum i Foc es fa el mes de novembre. Qui sí ha canviat de data és la Fira Orígens, que s'ha avançat, però que també va lligada al cultiu de diversos productes.
Orígens està molt ben situada a la tardor. Tenim alguns productes que si la féssim en altres èpoques no estarien encara a punt, no? Des de l'oli o algunes fruites, i per tant l'època també en la que fem va molt lligada al calendari dels productes.
El Festival Lluèrnia i la Fira Orígens van aplegar milers de persones a Olot en els darrers dies en un calendari que ha reunit dos dels grans actes de la ciutat que generen un gran impacte econòmic.
El dia en el que també hem de parlar, doncs, de que el bosquet de l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa és més confortable i accessible. L'espai és un entorn idoni per la rehabilitació, relaxar-se o fer-hi visites. Els seus responsables asseguren que hi continuaran treballant per fer-hi encara més millores.
El bosc dels Tres Roures de l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa compta ara amb una zona de bancs on poder-s'hi reunir, una millor accessibilitat i un plafó inclusiu escrit amb llenguatge oral, escrit, llenguatge de signes i pictogrames. Les noves actuacions s'han pogut fer gràcies a una partida de la Diputació de Girona i amb la col·laboració del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i l'Agrupació Naturalista de la Garrotxa. Aquests últims des de fa anys treballen per promoure i cuidar aquest entorn natural proper a l'hospital a través, per exemple, de l'ús terapèutic de boscos com aquest. En parla David Jimeno, membre de l'Agrupació Naturalista de la Garrotxa.
Simbiosi és un projecte que ja fa uns anys que dura i és un vincle entre el bosquet i l'hospital. És un projecte que vam proposar en el seu moment per tal de protegir aquest bosc i que fos un espai terapèutic, un espai de benestar per tots els usuaris de l'hospital, tant pacients com personal de l'hospital, com visitants, no?
En aquest espai exterior a l'hospital també s'hi fan sessions de rehabilitació i durant la pandèmia va ser un bon lloc on fer-hi visites. La idea, segons l'hospital, és anar-lo desenvolupant. En parla Josep Maria Pedrosa, gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
L'espai ja l'hem acondicionat amb instal·lació elèctrica, soterrada, perquè es puguin enxufar doncs, ordinadors, hi ha fibra òptica. A més a més, l'espai estem ara mirant de treballar l'última fase, que és la construcció d'un pont que possibiliti connectar amb la zona d'urgències i poder crear un circuit tot a l'entorn del parc, del que és el bosquet, no?
El bosquet de l'Hospital d'Olot s'hi du a terme des de fa anys el projecte Un nadó, un arbre, i aquest dilluns, precisament, es van repartir uns 50 plançons a famílies amb criatures acabades de néixer per posar el seu gra de sorra a fer millor un bosquet que, mica en mica, va creixent.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
I en el sector esportiu... Les Preses suma un dels millors inicis a tercera catalana dels últims anys. Enguany, aquests moments de la temporada, acumula els mateixos punts que el curs passat, 17 de 30 possibles. La derrota en el derbi d'aquest cap de setmana contra el Sant Privat no els ha permès convertir-se, això sí, en el millor garrotxí del grup.
El primer equip de Les Preses ha començat la temporada més bé del que s'esperaven. Amb 10 jornades jugades, els presencs han guanyat 5 partits, n'han perdut 3 i n'han empatat 2. A la part alta de la classificació del tercer grup de tercera catalana, només hi ha 3 punts de diferència entre el segon classificat, la Mer, i el sisè, que és Les Preses. Una temporada on l'objectiu és el mateix, intentar aconseguir els punts necessaris per a la permanència el més aviat possible i intentar mirar cap a les posicions de dalt. L'entrenador del primer equip de Les Preses, Gerard Joventeny, valora positivament aquest primer terç de temporada.
Sí, estem molt contents, perquè sí que és veritat que quan comences la temporada no t'imagines estar on estem ara, hem sumat molts i molts punts, l'objectiu nostre ja des del principi de temporada, ho he dit, és salvar la categoria. Sempre mirem els tres de baix i bueno, ara no sé quins resultats hi ha hagut, però estem contents del que estem fent.
Un dels màxims potencials de Les Preses és el seu davanter centre, Arnau Romero. L'atacant, que ja acumula més d'una campanya al club, és el màxim golejador del grup, amb 10 gols en 9 partits que ell ha disputat. Joventeny, tot i la derrota contra el Sant Privat, es mostra tranquil i afirma que els resultats i el joc de l'equip és el bo.
Estem jugant bé, estem tinguent moltes ocasions de gol, estem contents del treball que estan fent els jugadors. En general estem satisfets. Evidentment, avui doncs, és un pal, ens hauria agradat sumar els 3 punts, però toca seguir, la setmana que ve ens anem a la Garrotxa.
El pròxim rival de les preses serà un altre garrotxí, l'Escola Futbol Garrotxa, que arriba amb una clara dinàmica ascendent i que se situa en quarta posició, amb 2 punts més que les preses. El partit es jugarà aquest diumenge als Camps de la Garrotxa.
I més de 120 persones han participat a la Lliga BTT de la Garrotxa després de 4 proves. Sergi Uller i Tatiana Luisi han guanyat la distància llarga, mentre que Jan Torrent i Sílvia Vilardell han destacat en els circuits curts. Tant ciclistes com organitzadors asseguren que la Lliga ha tingut un format atractiu aquest any. Guillem Guardiola.
Després de recórrer centenars de quilòmetres damunt d'una bicicleta, la Montcal Bike de Maià de Montcal d'aquest cap de setmana ha posat el punt final a la segona edició de la Lliga BTT de la Garrotxa. Amb la puntuació obtinguda a la desfrenada de Besalú, la BTT de Santa Pau, la Romànic Bike Extrem de la Vall de Bianya i la Montcal Bike, ja s'han conegut els millors ciclistes de la comarca i, per tant, els guanyadors d'aquesta competició recentment creada pels grans adeptes del ciclisme garrotxí. Des de Pedal Maià, Marc Olivet assenyala la gran resposta que ha tingut la Lliga.
Sí, el públic de la Garrotxa està més concentrat a la part dels pobles del voltant d'Olot, a fer curses pel voltant, i ara doncs, aquesta lliga ens ha permès, tant a Maià com a Besalú, que som la part més sud de la Garrotxa, doncs, poder doncs, agafar més públic de la part de la Garrotxa, i això ens fa molt contents.
I precisament de Pedal Maià ha nascut el guanyador de la BTT curta. El garrotxí Jan Torrent ha sigut el més ràpid.
Bueno, al principi vaig començar a Besalú fent segon, després vam anar a Santa Pau, que vaig fer quart, una mica més malament, però bueno. Després a la Romànic vaig quedar primer, i aquí vull anar allà un altre cop primer. Sí, m'ha agradat força, ja que compten 3 curses, que són les 3 millors, i així, si una cursa va malament, pots recuperar-la.
Per altra banda, Sílvia Vilardell ha sigut la més ràpida en la BTT curta. En la distància llarga s'han imposat 2 grans noms, com el de Sergi Uller o el de la ciclista Tatiana Luisi, que ha considerat molt atractiu el format de la Lliga BTT de la Garrotxa.
Sí, sí, molt xula, a part que bueno, després tens un compromís, no? I està guai perquè bueno, és superxula aquesta zona i totes les carreres estan molt guais, els organitzadors són molt... Bueno, la gent d'aquí, no?, que s'ho curren i ens tracten, bueno, ens fan sentir com a casa, no?
Les 4 proves de la Lliga BTT de la Garrotxa també han permès la participació de bicicletes elèctriques. En aquesta modalitat s'ha imposat Albert Palahi, que l'ha destacat en aquestes curses. Davant la gran resposta d'uns 120 corredors i l'evolució experimentada aquest any, la continuació de la Lliga BTT de la Garrotxa està pràcticament assegurada.
I això és tot de l'informatiu migdia d'avui dimarts 21 de novembre de 2023. Recordeu que podeu seguir actualitzats i ampliar informació a la nostra pàgina web, al garrotxadigital.cat, i també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter o Facebook. Que passeu un bon dia.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.